informació a ivetresnotícies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raúl Valls.
Què tal, com estàu? Benvinguts a La Gran Vida. Ja hi tornem a ser, el temps passa volant i mirau, darrer cap de setmana d'aquest mes d'agost, programa número 102... Raúl Valls, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, com anam?
Has vist? Ja està, ja hem acabat, ja està. Ja acaba agost i ja comencem a...
Ja acabat l'estiu, que és lo fort.
Ah, els nins, esteu contents. Sí! I els predins, encara més.
Sí.
Els predins faran una ala, perquè ja era ben hora, heu tingut unes vacances ben llargues.
Però la qüestió és que nosaltres som aquí, que encara no ha acabat l'estiu, tot i que realment, mentalment, se m'ho hagi acabat, no s'ha acabat.
No. S'aigua està igual de calenta.
Exacte.
És un brou igual. L'altre dia vaig escoltar la notícia de que hi ha eriçons que s'estan morint per la temperatura de l'aigua.
Ah, sí?
Sí. O sigui, deixen de... se moren, clar, estan allà, clar. Però és que no, perquè un eriçó, quan se mor...
Se queda allà.
Clar, fins que no li dona la volta, que ja està pobre.
Ja.
Idò, ho estan patint, i nosaltres patim encara la calor, però començarem aquest mes de setembre, on setembre és un mes que així com gener comença l'any, setembre també és un mes per fer nous projectes.
Nous projectes com els que avui començarem xerrant en aquest programa, que se diu Plogging. Tu saps què és?
He estat investigant i me passa una cosa. Resulta que jo al mes de setembre, ara, aquest mes, vull començar a córrer, una cosa que havia deixat abandonada, i vull començar a córrer.
I que t'ha de veure el corring en el plogging aquest?
I doncs resulta que me va passar una cosa, que l'altre dia vaig treure els fens... I,
ara arriba un moment anècdota.
Sí, i va pegar la calabruixada i va començar a córrer, em vas fent sense mà.
En sofens.
I me vaig donar compte...
Què vol dir? Que plogging és anar a córrer amb fens?
Anava amb un amic, me diu, saps què estàs fent ara? Me diu, plogging, què m'estàs dient? De que plou? No, plogging no és això. És fer esport i al mateix temps recollir els fens i tenir l'entorn, el medi ambient arreglat. I això resulta que és plogging.
Això està molt bé. També es tenia molt bé que la gent que va a córrer amb bicicleta...
Aprofitar.
No, a part d'això, això està bé.
Però no és més net qui més net fa, sinó qui menys embruta.
Jo, quin am. És a dir, per favor, jo ho dic perquè jo en un moment he fet ciclisme... Vos podeu guardar la bosseta, el gel aquest, a dins la butxaca, del mallot, per exemple, o la botella d'aigua, o aquestes coses, no ho tireu, perquè és una porcada.
Que jo vos entenc que a vegades quan dus aquest gel, segons quin és, te deixes la mà enfitada, perquè demà a la tarda te tires aigua...
Tamateix, llavors l'has de rentar en aquell mallot, perquè s'aguanta tot sol, si no, m'entens?
Exacte, sí. No tireu les coses,
per favor. Bé, xerrarem de plogging a Sant Eugeni. Després també xerrarem de festes, tradicions i costums amb en Felip Munà. Per què? Perquè ha entrat un llibre i volem xerrar amb ells de quines són aquestes festes, tradicions i costums de les nostres illes que han volgut reflectir en aquest llibre. També tindrem comunicació, no?, com sempre.
Sí, farem una segona part de la comunicació oculta. Si la setmana passada en David Arraez mos explicava de com hem de comunicar per no afectar els altres, no?, allò de dir una cosa i després dir no, era una broma, però has tirat una conya.
Clar.
Idò, ara mos mirarem cap a nosaltres, la comunicació oculta cap a nosaltres, per estar millor en nosaltres, o sigui, aquesta part...
I després, com sempre, teràpia de parella.
S'ha d'explicar tot en parella? És a dir, quan vosaltres estàveu en parella, ho heu de dir tot? Ho heu de donar tots els detalls? Vos heu d'obrir del tot?
Perquè a vegades...
És que a vegades les parelles utilitzen la informació que tu li dones per a una discussió, t'omollen després. T'obren els calés de defens.
Ja, però és que, clar, normalment ho comptes, no? Comptes tot.
Clar, però hi ha parelles tòxiques.
Aquí ja... Si m'ho prendien, si ja ho duia, tot lo dolent de fora.
Sí, tot lo dolent. Tindrem previsió del temps amb Margalida Ribes, també. Mos dirà, mem, si deixa de ploure aquesta terra roja que ha caigut aquesta setmana, també. Jo tenc el cotxe enfitat.
És que no sé per què ho feia net, és que jo al·lucino.
No, jo no la feia net.
No ho feia una, perquè anava no. Que ho feia net plou. Per no, tant, jo, no ho feia net i ja està.
Ho deia la setmana passada, que ma mare, fas de fer net el cotxe. No, dic, no. Vol mirar el temps?
No, no ho feia net, mateix, en bruta.
I tenim una entrevista també, tindrem a Clara i a mi, per cert, amb festes i una exposició i amb entrevistes, tindrem nins, infants i de tot. I una entrevista molt especial amb en Tomeu Penya, que avui té actuació amb motiu de les festes de Sant Agustí de Felanitx.
A quin am, amb en Tomeu el nostre, que és de bo.
En Tomeu Penya. Spider-Man o Spider-Man, tu què li dius, Spider-Man o Spider-Man?
Spider-Man.
Spider-Man, jo ja m'he acostumat a dir Spider-Man. Perquè...
Però tu ets anglès?
No, no. Tu què dius?
Spider-Man.
Com un que deia... Tu què dius? Ohio o Ohio?
Això quan dir parking? No pot dir aparcament?
Exacte.
Vull dir, és que no entenc, hi ha coses que no entenc. Però que anant de guais, en anglès.
Sí. Ohio o Ohio?
Llavors m'ho ve el guiri, m'ho demana qualsevol cosa i no sé on contestar.
Ohio, estàs fodido o estàs jodaio?
Ah, la ves. Res. Bé.
Veig que xerraran de cine.
Sí, volen saber també on anau, què fareu, què no fareu. Per això que tenim un WhatsApp.
Tenim un WhatsApp.
646-93-45-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Ai, com us agrada el dia hermós, eh? Bon dematí. I de què hem de fer? Començam.
Vinga, dali.
Un pot de plugin. Idò, sí, avui Santa Eugènia ha fet una convidada en els seus veïnats per fer esport mentre cuiden el seu entorn. I és una jornada de plugin, una iniciativa que combina el que comentàvem, no? L'activitat física amb la recollida de residus que trobam pel camí, que està molt bé. Eh? Sempre que anem en el bosc, per exemple, a fer, si pugeu, a caminar, i d'aprofitar agafar un paperet, que no passa res, que segurament trobareu plàstics.
Idò, sí, sempre hi ha gent bruta. Sí. Sempre hi ha gent bruta.
Idò, s'ha fet una troba no? On se diu la creueta.
Ara ho faran, sí, perquè sí, això és avui ja.
I doncs, si teniu les sabates preparades, podem mirar com funciona tot això, no?
Vinga, anem a xerrar amb Arnau Miralles, que és regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Eugeni. Arnau, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Ja t'has calçat les sabates, o no?
Sí, jo sempre vaig amb esportives.
Ah, això és un avantatge, veus?
Així ja estàs preparat, eh? Així m'agrada. Mem, Arnau, com és això que ha sortit aquesta iniciativa a Sant Eugeni de fer plugin? Perquè jo amb aquest nom m'ha deixat mort. Dic, què és això?
Bé, va sortir fa 3 anys. S'havia fet ja alguna vegada aquí en el poble, però quan m'ho varen reunir tots i en el principi de legislatura m'ho varen posar com a repte, que el manco una vegada en el mes poguéssim anar a aquesta activitat esportiva que combina també amb la recollida de residus.
Molt bé.
I ara fa ja 3 anys i mig que ho estan duent de terme.
Bueno, això vol dir que té èxit, és a dir, la gent participa, s'hi anima i aprofita aquesta oportunitat, per una banda, fer esport i per l'altra, a més, contribuir a tenir un municipi més net.
Així és, sí.
D'on va sortir aquesta iniciativa? Perquè si ja fa 3 anys que se fa, això vol dir que en un moment donat qualcú va dir, uep, i si feim això?
Sí, va sortir, diguem, a l'anterior legislatura, que hi havia pacte i volíem continuar una mica amb aquesta feina i amb cuidar el medi ambient. I vàrem dir, mos hi posam i encara ho estan duent a terme. És vera que és complicat també perquè horaris en cap de setmana sempre ho feim el darrer dissabte del mes. I també posar tothom d'acord és complicat, però bé, si no venen un, venen uns altres, sí. I cada mes venen persones diferents.
Bé, he de dir que Sant Eugeni té molt de llogarets, molt de llocs de natura per gaudir. No sé, si vols pujar a veure el submarí. Has anat mai a veure el submarí,
no,
tu?
No l'he vist.
Has d'anar?
He d'anar.
Hi ha un submarí, no, a Sant Eugeni? No ho sabies?
Un submarí,
no? A dalt d'una muntanya.
Perdoneu la meva incultura, però això fa...
A dalt d'una muntanya.
Ah... Està molt bé.
De locos, però en submarí, no? T'ho juro. Sí o no?
Sí, sí.
Ho veus?
És que a vegades me passa que diu...
El tenim allà nascut abans d'arribar a la creu.
Ah, d'acord.
Ja és un monument de Sant Eugeni.
És que és un monument. Sí, sí. Sí, història... El que no entenc és com va arribar a submarí, perquè per arribar a submarí, vull dir, vius-ho, hi ha una bona costa, no hi ha res que dir. Bé, la qüestió, que hi ha molts espais on podeu anar a fer aquestes sortides. Avui a bona nau, quina serà la ruta o quin serà aquest programa del plugin d'avui?
Sí, normalment ho fem sempre dins el terme municipal i és vera que ho enfocam sobretot a Llogret, perquè són les zones que estan una mica més allunyades i sobretot profunditzem en aquestes zones.
Clar.
La idea demà és que sortim de la Creueta, que és dins el nucli urbà i la gent és un lloc, bon lloc per sortir, i anar en direcció a primer, bé, baixant les monges, que ja sortim del poble, i després anirem cap a les Eucaries, que és un dels llogres que tenim a Santa Eugènia. I sempre anant canviant les rutes, no és que facem sempre una pista, a vegades anem per Eugèries, a vegades anem per Camades, vull dir, demà toca les Eucaries, com podria tocar una altra.
Clar. I jo dic una cosa, la gent ha d'anar ben equipada, evidentment, per fer l'esport, però, no ho sé, han de dur bossa, guants, com funciona això?
Bé, les bosses les proporcionen des d'aquí de l'Ajuntament i després, generalment, els participants duen un guant reutilitzable, perquè tampoc volen que siguin d'aquest usar i tirar, sinó que es puguin reaprofitar.
Sí, un de, jo que sé, un de jardiner o una cosa d'aquestes que tinguis per casa teva, t'ho poses i així, perquè, clar, entenc que anau cercant per les voreres, no?
Sí, sí, sí.
I vos trobeu gel d'aquest de ciclista, que sí?
Sí, entre d'altres.
Entre d'altres.
El que s'endú a rècord són llaunes de cervesa i paquets de tabac, però que és el que te sorprèn més, perquè dius, no només estàs content un, diguem, un incivisme, sinó que damunt pot provocar altres danys.
Clar. Clar, és que no ho puc entendre, però com, a quin se li cotarà, per exemple, en el seu cotxe, veure el que sigui i tirar-ho per la vina. És que no ho puc entendre.
Jo sí, no... No anava a dir... Total. És una cosa que tu dius per que no ha de passar, però encara passa.
Hi ha una imatge que jo em sorprèn que encara també se veu molt, que és bossetes de perracó i excrements, les caquites descans, i la merdeta de dins la fermedeta.
No m'enxerri d'això.
I de per què feis? O sigui, ja que les heu recollides, l'heu ficat dins una bossa, perquè ho tirau allà enmig? No ho entenc mai. I sempre això també se troba.
Sí, és un doble residu. El que passa és que orgànic, després també hi ha un envàs darrere.
Com diria Nega Nostra, això és gent porca.
Sí.
Això és gent porca i no té altre nom.
Sí.
Perquè no ho puc entendre, no ho puc entendre. Perquè si tu has d'agafar, fas la feina d'agafar...
Si ja l'has feta.
S'excrement d'escà, agafes i passeges la bossa i t'has fet arribar una paperera.
Exacte.
I si no, quan arribes a casa t'ho tires i ja està. Vull dir, és que no ho puc entendre, però... La vida és així.
Arnau, i una cosa, això entenc que la gent que fa aquesta cursa, aquesta volteta, n'hi ha que la fan correnços o tothom hi va caminant o hi ha una mica de tot?
Bé, originàriament el plugin va néixer a Suècia i la modalitat se fa corrent perquè és un esport que ara també està molt de moda fer competició.
Ah,
aquí perquè sigui apte per tothom ho feim caminant.
Ah, molt bé. Jo, aquesta gent es plugui de Sant Eugeni m'agrada, perquè puc anar. Perquè si entrarà corrents, jo, per mi, que ho poden deixar anar. Vull dir, farem els primers 100 metres, des de Creueta fins a les monges i torna enrere.
Sí, ja que recollim, no? Anem a que recollim bones, perquè si no...
Però és que ara, en Joan Mi, ara se creu que fa plugin perquè l'altre dia li va ploure mentre tu a tirar fens. Però vaja.
Exacte. No, és que me va passar una vegada també que jo corria, perquè corria, no? Feia curses amb torsal i tot, i jo tenia un toc, que era que si tirava sa botelleta d'aigua que se m'havia buidada, que me l'havia beguda, me l'havia fotuda per damunt el cap, la tirava dins la paperera. Si no encertava, m'estimava més.
Enrere.
Jo tornava enrere i la tirava dins el fens i perdia a lo millor 4 o 5 persones que se m'escapaven.
És igual.
Però jo ja tenia aquesta... Jo crec que ja feia plugin.
Ja feia plugin.
Sí, ja el feia.
Ja feies.
A mi també m'ha passat el mateix, no ets l'única, que m'he aturat una cursa a tirar la botella a dins la paperera.
Encara salvarem el món.
Quan és una cursa, encara ho puc entendre en el sentit de que hi ha una organització
ha
que després s'encarrega
de
voluntaris que el recoixen. Però en el teu dia a dia, per favor, oients d'aquesta santa casa, un poquet de capet, vull dir, és que no ho puc entendre. Però bé, la qüestió, si no ho aneu a Sant Eugeni, i si tindrem, ja que el guapo de per si, serà més net. Arnau Miralles, regidor de Medi Ambient de Sant Eugeni, res, ja mos contareu com ha anat, espero que feieu molt de quilòmetres i que trobeu poc... fens, o poc restes de
residus,
gent,
poc
de residus, perquè això voldrà dir que la gent és un poc més cívica.
Sí, serà una bona notícia si no trobem res o trobem molt poc.
I molt bona iniciativa per als nins que vos acompanyen,
també. De
confiar. Sí. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Estau convidats de molt.
Me diu la gent perquè m'agrada la rauxa, perquè m'amago del seny, perquè dic el que no toca
i quan toca no dic res, o pel toc de bogeria del tarannà empordanès. Potser si la tramuntana escombrés el teu terrat, s'enduria les cabòries que ara et tenen en cuidat, i aleshores entendries que és millor ser un esventat. Tocat per la tramuntana, solen dir els forasters, aquest noi té coses rares. Viu com pensa i és com és. És un geni de llanterna. És un boig massa eloquent. Però va bé que la gent pensi que tot és culpa del vent. Potser si la tramuntana escombrés el teu terrat, s'enduria les cabòries que ara tenen en cuirat, i aleshores entendries que és millor ser un esventat. Tocat per la tramuntana, un segell d'identitat.
A IB3 Ràdio, la gran vida.
Idò, continuem aquí a la gran vida d'Ivetra Ràdio. Ja sabeu que en bon dissabte vos contam tot allò que passa arreu de les nostres illes. Avui estarem amb vosaltres fins a les 11 per contar-vos això, tot allò que passa i també tota l'actualitat, activitats, truis i, bueno, un poquet de tot. Si ara veníem de Sant Eugeni, que xerràvem i hem conegut que era esplugin, això d'anar a córrer mentre recoïm residus, ara vos xerrarem de la presentació d'un llibre. És, en aquest cas, Festes, Tradicions i Costums a Mallorca. És un viatge visual i emocional en el cor de les festes de Mallorca, entre elles la Beata de Santa Margalida. La setmana passada en xerràvem de la Beata de Santa Margalida. Sí. De fet, van xerrar en la persona que representarà...
En la Beata 2026.
Exacte, la Beata 2026. Però, aquest municipi continua de festes, ja ho sabeu, i dins els actes que s'han organitzat a l'Ajuntament de Santa Margalida, dia 1 de setembre podeu gaudir, a partir de les 8, de la presentació d'aquest llibre, Festes, Tradicions i Costums a Mallorca. I, Joami, tu... si hi ha una veu en aquesta casa, tant a la tele com a la ràdio, que xerri de les tradicions, els costums...
I que xerri bé, a més a més, eh?
Sí,
però... que també s'agraeix.
Clar, que està bé. Jo he coincidit molt amb ell, per exemple, Sant Antoni, el Beneïdes de Muro, totes aquestes coses, però, clar, és que... també en el centenari del seu municipi. Bé, és molt fàcil i segur que coneixeu. Felip Munà, bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia, Raül i companyia. Estic content. Com embatumat amb aquesta presentació.
Albi, no? Clar.
Sí. Senzillament, tu saps, Raül, més que ningú, que una persona, quan gaudeix de fer allò que fa, com tu, que ho gaudeixes, no és una feina, és un goig, un plaer. És com una mena d'obligació innata que tenim per tal de poder fer allò que ens agrada.
Això és vera, que som, en aquest sentit som afortunats, sí. que fem allò que ens agrada i, per tant...
Ens agrada gaudir, xalar, sí. Com diuen a Menorca, també.
Ai, que m'agrada, també. Felip, clar, aquest llibre, Festes, Tradicions i Costums de Mallorca, diu clarament un viatge visual i emocional en el cor de les festes, entre elles la Beata de Santa Margalida. Però, clar, no ho has fet tot sol, ho has fet amb unes fotografies precioses, com la mateixa que veig, per exemple, Caparrots, que són de en Miquel Riutort, que el tenim també a nosaltres. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia a tots, especialment a tu, Raül. Gràcies per pensar en altres.
No, que vol dir a voltes per aquesta feina, i aquí en Joan i jo encantats de que mos conteu com neix l'idea de fer aquest llibre, no? Unes festes, tradicions i costums de Mallorca, que les vivim, les gaudim, però potser no sempre les tenim reflectides a un llibre, no? I per tant, que quedin escrit allò que fem, i en aquest cas amb imatges també.
Tot comença, Raül, tu saps que necessitant sembrar qualque llavor per tal que això floreixi i creixi. I això va néixer l'any 2014, fixa't. L'any 2014 vaig coincidir amb en Miquel a un institut de Palma, l'Institut de Sura de Blanes, fent feina. I l'afinitat va ser tot d'una. Un que tenia gana i l'altre que tenia molt de menjar. I en Miquel, jo sabia que era un bon fotògraf, i té un arxiu de més de 30.000 fotografies, una cosa increïble, i me va fer una proposta honesta, perquè totes aquestes proves són honestes. Mira, clar, fer un llibre de fotografies tot sol, a vegades, tot i que les fotografies són excel·lents, són d'una, vull dir, són fotografies cercades, i tu en això, tant en Jaume com tu, Raül, ho saps, que no poden fer moltes fotografies, però aquella fotografia que dius, uep, això, aquí hi ha qualque cosa més que retratar una cosa, sinó que transcendeix el moment. I deia, molt bé, en Miquel tenia aquestes fotografies de festes que havia passejat des de l'any 70 per tot Mallorca, traspuant i cercant i trascolant, i em va dir, Felip, han de posar-hi un testos. Vinga, mem. I això va ser, van fer un primer volum, i va tenir molt d'èxit, i han fet aquest segon volum, evidentment. Però, fe, quanta hi ha molta qualitat, i quanta hi ha aquella cosa que tu dius, això ho han de posar perquè no s'oblidi. Això, i deia, és això. En Miquel ha estat molt fàcil.
Que bé. Escolta, Miquel, ha estat mal de fer triar les fotografies, perquè, com diu en Felip, en tens moltes, molt bones, però també de molts anys. Per tant, tens un arxiu enorme. Com se fa per triar, per dir, vinga, aquesta queda en el llibre?
Mira, és una de les tasques més difícils que he tingut, preparar aquestes fotografies, perquè el que volia era contar un poc l'essència de cada festa, de cada tradició, i fer com una història fotogràfica. Així com en Felip m'ha ajudat a fer els textos explicant, jo volia fer el mateix, però fotogràficament. I és un poc difícil, m'ha estat molt difícil, però bueno, n'hem sortit, hem quedat contents, i és a base d'hores i ganes, i sempre n'hi ha per això.
I aquest llibre està pensat per mallorquins o també per totes aquestes persones que mos visiten i que volen entendre una mica més la nostra cultura?
Jo penso que és un llibre per donar a conèixer la nostra cultura, i penso que molta gent que mos ve a veure li aniria bé conèixer aquest llibre i veure el que realment és el nostre. Jo penso que sí, que està... per tothom. Jo crec, i també per gent nostra. Sí.
El que diu en Miquel, mira, Raül, jo fa uns anys me varen convidar a la universitat a fer una sèrie de xerrades en els guies turístics.
Ah, sí?
I això va ser un encert extraordinari, perquè, clar, un guia turístic ha de saber... ha de saber què representa el dimoni a la nostra cultura, i tu ho saps ben, això, Raül, i què representa un cossier quan balla, i què representa la sibil·la, ha de conèixer. No val només quedar en el folclorisme entès com una cosa lleugera i passagera, com a vegades s'interpreta. No. El folclore és el saber del poble, és allò que el poble ha paït i ens ha mostrat. I deia, molt bé, en això jo crec que és molt bo saber-ho explicar i donar a conèixer. Jo crec que, com diu en Miquel, és un llibre de tradicions i costums i festes a Mallorca, no de Mallorca. Heu dit perquè m'han fet alguna crítica, i nosaltres hem dit, el dia que van explicar les preposicions no degués anar a escola aquest dia. No és el mateix, no són de Mallorca, són a Mallorca, perquè m'han dit, I com així posau, jo què sé, l'any xinès. Perdona, sí. L'any xinès mou milers i milers de persones i s'ha convertit en una festa a Mallorca. Serà de Mallorca, a lo millor, ja ho veurem. Allò és com allò popular i tradicional. Ara és molt popular. Arribarà a ser tradicional, ja ho veurem. No ho sabem. La mateixa gent ho dirà si l'accepta o no l'accepta. Això és, no és vera?
Bueno, en el final, mira, xerrant de dimonis, o per exemple en aquest cas que deies a Sant Xinès, jo me sorprèn moltíssim. Nosaltres a Consell, per exemple, vàrem dur els Krampus, que són una espècie de dimonis de la zona d'Àustria i Alemanya, i han vengut alguns anys a Consell, i els van vestits amb uns pells de cavall pelut, molt llarg, que clar, aquí molt sorprèn. Ells van quedar assustats quan van veure nostres dimonis, perquè van dir, però esteu sonats, cremareu l'Ajuntament, cremareu la plaça. No, que això és normal aquí. Clar, ells tiren confeti. M'entens?
Vull dir, perquè els nostres dimonis no són aquells esperits malèfics del nord d'Europa, aquells esperits traïdors, aquells... Nosaltres, el dimoni Cucarell, si anava a missa, si sa mare acompanyava a missa, si tothom li vol el tirar sa cua, si el nostre dimoni Cucarell és un dimoni familiar, és un dimoni entremaliat, evidentment punyetero, però no és un esperit malèfic com s'interpreta en el nord d'Europa. I això, quan van els dimonis mallorquins, quan van anar a Nova York amb Antoni Torrents, sa gent estava espantada, deia, què passa aquí? Els dimonis passejant pels... Clar, no perquè el dimoni allà és aquell esperit dolent, malèfic que amagat. Clar, i nosaltres no ho tenim, no tenim aquesta concepció.
Jo dic per això, perquè els estrangers, clar, donen, com que la seva cultura és totalment diferent, i per ells el dimoni és una altra cosa, clar, donen al·lucinat, doncs dic, aquesta gent no està bé, aquesta gent de Mallorca en sort dimonis, que els hi passa, que els hi agrada tant, no? Però bé, la qüestió és que vosaltres, dia 1 de setembre, presentareu aquest llibre a Santa Margalida, a partir de les 8 del capvespre, però, important, tots els oients que ara tenim aquí a La Gran Vida, a IB3 Ràdio, on poden aconseguir i des de quan aquest segon volum d'aquest llibre?
Se pot aconseguir qualsevol llibreria perquè ja està distribuït i evidentment que venguin a la presentació de dia 1, que passarà molt de gust de veure el muntatge que ha preparat en Miquel, sobretot evidentment centrat en la Beata, que és una és una festa extraordinària, que de Beata no en té res, que és santa ja, però és igual, seguint dient la Beata, i passarà un guster gran, i però a més ja, Raül, ho poden aconseguir a qualsevol llibreria perquè ja està distribuït.
Beníssim, i amb això mos quedam, que tothom qui pugui dimarts, dia 1 de setembre, vagin a Santa Margalida en aquesta presentació i també, per què no, conèixer una miqueta més concretament la festa de la Beata, però si no, teniu a qualsevol de les llibreries arreu de les illes aquest segon volum. Felip, Miquel, moltes gràcies,
Moltes gràcies a vosaltres, sí. Sí.
Gràcies, i també hem de donar les gràcies a Don Comenta Balear perquè ha fet una feina extraordinària per tal de el disseny i per agombolar totes les fotos i els textos que hi havia aquí. Jo crec que ha estat una edició, és una edició d'aquelles que passa el gust de tenir el llibre en les mans.
I nosaltres també passem el gust de tenir-vos.
És un llibre difícil de fer i jo ho he aconseguit documentar. Sí.
I de moltes gràcies a tots dos i res, mos escoltam aviat, supòs, no quedarà molt i si podem veure'ns en aquesta presentació, allà que hi serem. Felip, Miquel, gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies. O no t'han convidat després d'uns quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remput els esquemes i tots els dilemes que ja eren part del passat. A prendre pel sac, a qui vull enganar, saps que si tu em dius vine, jo vindré de cap. Perfecte, amb un desenllaç final que no
sé com se'n va anar la merda. El món va seguir girant i anant tirant tot i sa teua absència pringant. T'he anat esborrant de sa meua consciència, però estic flipant ara que te tinc aquí davant. Sent com se m'accelera sa sang, que està passant, i jo que em pensava que ho havia superat. T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos, avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remput els esquemes i tots els dilemes que ja eren part del passat. A vendre pel sac, a qui vull enganar? Saps que si tu em dius vine, jo vindré de cap.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversitat.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com d'això, com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. La Gran Vida.
Quan són les 9 i 36 minuts, és moment ara de repassar la previsió del temps. Avui una mica més pres de l'habitual, ho farem amb en Margalida Ribas. Raül, jo no sé tu, però els cotxes estan ben bruts i...
Jo vos ho he dit sempre, no feia una dels cotxes, que sou molt pesats.
Se m'ha acabat l'aigua. S'aigua de fina.
A veure, però això n'hi has de posar.
Jo sí, però és que fa una setmana que estic xuc.
Ja, no, però no et duquis a fina perquè també té plou barrim, saques?
Ara sí. Margalida, Marga, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, i vosaltres?
Bé, aquí xerrant de lo brut que estan els cotxos. Jo no sé el teu cotxe com està.
El meu, terrible. Damunt del vermell, per tant, de vermell no té res.
Era negre, no?
Ara... Sí. No hi veia ni pel vidre de davant ni per darrere. Jo dic, no sé com pot circular.
Idò, mira, avui tenim 2 o 3 minuts per parlar d'aquesta qüestió i una mica que és el que farà aquest cap de setmana. Primer de tot, aquesta terra roja, aquesta terra del Sàhara, això ja que acaba, encara tindrem episodis d'aquest tipus?
Idò, avui ja es retira. De fet, si goitau per la finestra i mirau el cel, el veim i és de color blau, cosa que aquests darrers dies no podíem fer. I s'espera que, com a mínim, fins dimarts no tornem a parlar de pols. Però no ens abandona del tot. És a dir, ens deixa un parell de dies i després mos torna.
Idò, tots els rentacars, enhorabona, perquè la setmana que ve encara haurem de tornar a fer netes cotxos. Està molt bé. Tema de caloreta, les temperatures, que és vera que no sé si mos han donat una treva, si no, com estem en aquests moments?
Idò, avui la mínima s'ha notat la baixada perquè duem dues jornades amb mínimes per damunt dels 25, és a dir, xerràvem de valors de nit tòrrida arreu del territori, no només a les estacions prop del litoral, que és on sol ser més habitual per la feta termorregulador de la mà, sinó també punts d'interior i bioobservatoris per damunt dels 25 graus. Avui no, avui ho hem notat. En el cas de Son Torrella, per exemple, han quedat al voltant dels 15. Ses Pitius has també notat aquesta baixada de 7 graus, de 8 de mínimes, a dir, han baixat per davall dels 20 graus, cosa que aquest dia era un poc impensable. Per què? Perquè el cel ja està més net, no tenim pols, no hem tingut niguls, i això permet que els vespres ses mínimes baixin. Per tant, refresqui i notem aquesta sensació de més bon estar durant el vespre. Ses màximes no variaran gaire durant aquest cap de setmana. Sí que es ve que ahir vàrem tenir una entrada de vent de component nord, per tant, crec que quasi tots notàrem que la meitat nord de cada una de les illes, les màximes ahir varen ser més baixetes, feia com un poc més de bon estar, encara que encara hi havia sensació de basca. I aquests dos dies el que passarà és que el valor se redistribuirà, és a dir, no tindrem els valors més elevats concentrats només a un punt de cada una de les illes, com ahir, que era de cap al sud, sinó que les màximes, els valors més elevats, se donaran a diferents zones del territori, a àrees més amples. Per això, la sensació és de que pujaran, però en valor numèric ens quedarem amb valors molt semblants, entre aquest 30, puntualment 35 graus, que serien valors més propers en els que tocaria per a l'època en la que ens trobam, que no els que teníem durant les darreres jornades.
Tema de pluges, les descartam?
Per ara no se n'esperen. Sí que es ve que encara hi ha una miqueta d'aire fred amb alçada, per tant, avui, cap a migdia, primeres hores d'escap vespre, no se descarta que pugui créixer qualque nívol d'evolució, i lo típic, quan ens trobem dins d'aquestes situacions i pot créixer qualque nívol d'evolució, no se descarta que pugui venir acompanyat de quatre gotes. Però si finalment avui s'acaba donant qualque precipitació, serà molt dèbil. No esperam ni tempestes ni ruixats importants. I demà també podria créixer qualque nívol d'evolució, però per ara els models no veuen la possibilitat de que vengui acompanyat de pluja. Per tant, ens espera un cap de setmana dominar pel sol, pràcticament, i és creixement d'aquests nívols d'evolució cap a primeres hores d'escap vespre, però sense canvis importants.
Bueno, ja, important, important. Sí. Jo avui que tenc una boda, deuen estar content que no plogui.
L'Arta no és.
Què pareix? Imagina't, si plou, quin desastre.
El vestit blanc serà com el cotxe de la Margalida.
Exacte. Ja han acabat les festes en el teu poble, no?
Sí, ja han acabat.
Ja està, veus. Ja
però ara mos falten ses de Galileu, perquè clar...
Ah, és vera, que nosaltres són aquest cap de setmana.
Sí, està propet ja.
Ah, molt bé, veus. Sempre hi ha com que queda com que... una espineta. Res, gràcies, una setmana més, i res, això, mirarem el cel, menys que passa.
Mirarem el cel i mos escoltant la setmana que ve. Gràcies, Margarida.
Gràcies, adéu, que vagi bé.
David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Passa el torn d'en David Arraez, conferenciant i ponent en diferents esdeveniments, nacionals, internacionals. Sempre mos parla de situacions relacionades amb la comunicació. La setmana passada parlàvem de la comunicació oculta i ara fèiem la comunicació oculta 2, perquè ara mos hem de mirar cap a nosaltres. Què passa en tot això que dèiem? Cap a nosaltres.
El resum,
d'aquesta introspecció cap a nosaltres. David Arraez, molt bon dia.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien.
¿Qué es eso que pita?
Pues no lo sé, no sé qué ha pasado, porque en teoría el iPad está parado.
Sí. ¿Y pensaba que tú que se funde tan chulo?
¿Teníeu alguna cosa en las microones? O no sé qué?
No lo sé, no debería pitar este trasto, porque vale, en teoría no tiene comunicación a internet, pero bueno, ya está. Pues sí, vamos a hacer una recapitulación de lo que ha sido este verano, estas 8 semanas y pico, 9, en las que hemos hablado de esa comunicación oculta, porque, claro, hemos hablado de muchas cosas y hemos aprendido a detectar esos mecanismos en las conversaciones, a protegernos de ellos cuando nos intentan manipular. Pero hoy vamos a hacer lo contrario para cerrar el círculo, y es mirarnos a nosotros mismos. Recuperar esas frases que hemos dicho, el no pasa nada, lo que quieras, siempre haces lo mismo, era una broma. Y la pregunta es, ¿reconocemos alguna de esas respuestas o de esas frases en nosotros mismos? Hoy no quiero que pensemos en quién nos las dice, sino que pensemos en si las hemos dicho nosotros. Porque este verano pues hemos puesto ahí ese detectómetro de manipulaciones sobre los demás, así que hoy lo vamos a girar, lo vamos a poner sobre nosotros. Porque a menudo escuchamos hablar de esa manipulación, de ese victimismo, de esa culpa, pasivo-agresividad, hablábamos un día de control, y nuestro cerebro enseguida empieza inmediatamente a pensar en mi ex, en mi jefe, en mi cuñado. ¿Sí o no?
Siempre, siempre.
Pero nunca pensamos, uy, esto yo lo digo.
Mai pensant que nosaltres som escunyat, a lo millor.
Exacto. Ara mos posaràs exemple, no?
Sí. Vamos a primero a explicar por qué lo hacemos. Porque no siempre utilizamos esa comunicación oculta porque queramos controlar deliberadamente a alguien. En ocasiones aparece una situación en la que nos cuesta decir claramente cosas muy sencillas. Por ejemplo, estoy enfadado. En lugar de decir estoy enfadado, ¿qué decimos? No pasa nada. Me has hecho daño. En lugar de decir me has hecho daño, ¿qué decimos? Da igual. O no pasa nada también. Cuando necesitamos que alguien nos preste atención, en lugar de pedirlo directamente, soltamos un es que nunca me haces caso. Y así, pues todos esos ejemplos lo que hace es que impide que demostremos esa vulnerabilidad nuestra. Si yo quiero decir me gustaría que te quedaras conmigo esta noche, tenemos que decirlo. Y no tenemos que decir haz lo que quieras cuando te acaban de decir me voy de marcha. Yeah. Es mucho más difícil decir me ha dolido lo que acabas de hacer o lo que acabas de decir que decir no pasa nada. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar en cómo tenemos que transmitir las cosas de forma clara, directa y que la otra persona lo entienda a la primera y sin buscar esa manipulación. Esa manipulación que nos llega con esa comunicación oculta que debemos intentar evitar. Y quiero, en el día de hoy, hacer como una especie de examen final, ¿eh? Y vosotros vais a ir apuntando. Aquí no hay aprobados ni suspensos. Vamos a poner un punto por cada vez que hayamos dicho
goma vermell.
Exacto, goma vermell. Alguna de estas frases. ¿Alguna vez hemos dicho no pasa nada esperando en realidad que la otra persona se diera cuenta de que sí pasaba algo?
En aquest cas concret, jo no. Jo sempre,
jo diria que no.
Jo sempre ho dic.
És que jo, clar, no tenc filtros. No. Saps què vull dir?
No.
És que és un problema.
En Raül, amb jo, igual que jo, en aquest sentit, crec que ho deia.
Clar, sí.
¿Alguna vez hemos dicho haz lo que quieras cuando teníamos clarísimo que queríamos que hiciera algo?
Jo no.
Sí.
Jo a ti tampoc.
Haz lo que quieras.
No, és a dir,
no
tu,
així.
És a dir, de fer el que vulgues, tot i que jo no estigui d'acord amb el que fas, això sí. Mm-hmm. És a dir, perquè jo puc, no, tu fes el que vulgues, però jo puc, puc no estar d'acord amb el que fas, que és diferent.
Muy bien, és diferent.
De primeres, no. En el final d'una discussió, perquè no vull estar donant voltes, sí. Sí, quan ja he donat un argument clar, i he vist que la persona no tomba, aquí he dit, ja, sí.
Vinga, seguim. Seguim.
Bateu, sí.
Las palabras siempre o nunca en una discusión. Es que siempre haces lo mismo.
Sí, sí.
Es que nunca me haces caso.
Yo no, sí.
Esto sí.
Sí, eso es
Raúl tampoco,
rutina.
¿Eh? Raúl. No, Muy bien. ¿Alguna vez habéis utilizado el silencio no porque necesitarais tiempo, sino esperando a que la otra persona
sí,
reaccionara?
También.
Sí, yo sí.
También.
También.
Y he acabado muerto, esperando.
Saki de buen. ¿Quién espera y desespera?
Sí.
Mira, ya está.
Otra situación. Recordarle a alguien algo que hiciste por él para que se sienta un poquito más obligado a hacer algo por nosotros.
Això fatal. No, no,
no.
Això fatal.
No.
No, muy no. bien.
No,
muy
això
bien.
Si retreus, no. És a dir, si ho fas, ho fas el que vols. No. Si no, no ho facis.
Obrir escalars d'esfens per tal... Això és una altra història.
Soltar una pulla y cuando veis que no ha sentado bien, decís, això era una broma. Mm.
Soltar la pulla, però després no dir res d'una broma. Vull
sí.
que arribi.
Sí, sí.
Vull que arribi.
Jo també. Ja sabeu si és una broma sí. o no, si tu no ho detectes, sí. no sé. Sí.
Colocaros como víctima para evitar reconocer vuestra parte de responsabilitat en un conflicte.
No.
Sí, bueno, donar-se voltes a truita, no?
Sí, correcte.
Això...
Torn omelets, no.
Per supervivència ho he fet.
No, no. Bien. Tenéis puntos en al menos uno, así que tengo una buena noticia para vosotros, es que sois humanos. Sois humanos porque al final estas conductas en las que intentamos puntualmente manipular a alguien no nos convierten automáticamente en personas manipuladoras. El objetivo de estas preguntas, que os he hecho, era buscar que todos lo hacemos. Siempre en algún momento hemos hecho alguna de estas cosas. Y hay una pregunta, además, que puede cambiar esa dinámica. Y es, antes de soltar alguna de estas frases manipuladoras, nos tendríamos que preguntar, ¿qué estoy intentando conseguir realmente con lo que voy a decir? Porque esta frase, esta pregunta, lo cambia todo. Si decimos no pasa nada, ¿qué quiero decir realmente? Si decimos haz lo que quieras, ¿qué quiero decir realmente? Y de esta manera, lo que vamos a hacer es comunicar de una forma clara, no utilizando subterfugios, sino aprovechando esa maravillosa herramienta que es la comunicación. Durante este verano hemos aprendido a escuchar conversaciones de otra manera, hemos aprendido a prestar atención a las palabras, a los silencios, a las intenciones, las emociones, los dobles significados. Aquí la lección más importante de esta serie de episodios que hemos hecho este verano sobre comunicación oculta no es aprender a detectarla en los demás, sino aprender a detectarla mejor en nosotros mismos. Si detectamos esa comunicación, sabremos cuándo alguien está intentando influirnos. La comunicación oculta más difícil de descubrir no es la de los demás. Tengámoslo claro, es la nuestra. Porque para escucharnos no tenemos que prestar más atención, sino que tenemos que mirarnos al espejo, que eso no lo hacemos nunca. Y como digo todas las semanas, recordad que la comunicación no lo arregla todo, pero sin comunicación casi nada se arregla.
Molt ben dit.
I per sort tenim a Teresa Ramos, que ja està preparada per entrar aquí també a l'estudi, sociòloga humanista, que també ens donarà un poquet de llum. Gràcies, David.
Hasta la setmana que viene. Chao, chao.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és participació.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ajuntament de Palma.
És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el plátano de Canarias a 1,99 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 19,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
La gran vida. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Dedicam aquests darrers minuts a Teresa Ramos, que mos fa la teràpia de parella, perquè aquesta setmana mos vols explicar una qüestió, que és, quan estàvem en parella, s'ha d'explicar tot. Parlant de sinceritat, de secrets, d'intimitat, on és el límit, no?, de tot el que se pot contar entre dues persones que tenen una relació. Teresa, molt bon dia, com estàs?
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Per yo estoy va... impactado.
Sí. ¿Por?
Se ha muerto el rey de Toro, lo conoces tú.
Toro.
No, no tuve...
No. Una notícia darrera, se ha muerto el rey de Toro.
Bueno, pues en paz descanse.
Exacte. En paz descanse.
Pues vamos a hablar de otro tema que no sean de defunciones, aunque en algunas ocasiones puede hacer que acabe la relación, ¿no? Porque es el tema de si hay que contarlo todo. Para mí es uno de los temas más controvertidos y de los que me ha costado organizar, porque es un tema muy subjetivo, ¿no? Y de que cada uno tiene su respuesta, ¿no? De hay que contarlo todo. Pues habrá personas que dirán, sí, por supuesto, mi pareja, mi amigo, mi terapeuta. Entre nosotros no puede haber secretos, pero la verdad que hay que buscar una respuesta a todo esto de si hay que contarlo todo o no hay que contarlo todo, ¿no? Vamos a ir desgranando todo este tema. Por una parte tenemos lo que es el sincericidio.
Atención. Això vol dir que va més que haguessis callat.
Que no es lo mismo el sincericidio que la sinceridad, ¿vale? El sincericidio es una palabra que no me he parado...
¿Té connotació negativa, entenc?
Tiene una connotación negativa porque es cuando utilizamos la palabra sinceridad, ¿no? Con la excusa de decir absolutamente todo lo que pensamos sin tener en cuenta cuándo ni para qué lo decimos y terminamos haciendo daño innecesariamente, ¿no?
Demano perdó, me reconec, ¿eh?
Sería personas que hablan sin filtro, pero también con una connotación, ¿no?, de hacer daño. Hay una intencionalidad.
Jo sé què me passa, que a vegades dic quatre coses bones, dic una dolenta, la dolenta és tan dolenta que tapes les quatre bones i pareix que he rajat i no, he dit coses i he ficat merda, però d'una cosa en concreta, tampoc era...
Bueno, a veces nos ayuda a utilizar el y en vez del pero esto lo hablaremos. Hay personas que dicen esto de, es que yo soy muy sincero, muy sincera, ¿no?, porque digo todo lo que pienso. Te lo digo porque yo soy muy sincero, muy sincera. Pues tu amiga me parece mucho más guapa o atractiva que tú, que eso puede ser verdad, pero realmente no aporta nada a la relación y además puede ir.
Eso es innecesario.
Hay una frase que suena por ahí, que es la sinceridad sin empatía puede convertirse en crueldad. Entonces, vamos a ver qué sin filtro hay. Entonces, hay que separar el sincericidio, decir todo a bocajarro porque sí y sin medir las consecuencias, que la sinceridad. Que si la sinceridad es poder expresar pues de manera honesta, especialmente cuando esa información suma a la relación. Y ser sincero en pareja no significa que lo tengamos que decir absolutamente todo. Significa poder hablar con honestidad porque aquello importa la relación, ¿no? Aunque a veces sea incómodo. Y cuando estamos en pareja, esto es importante, seguimos siendo personas independientes. Queremos compartir nuestra vida con la pareja, pero la pareja no tiene derecho a conocer absolutamente todo de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, pues si vas con un amigo o una amiga y te cuenta algo, y te lo cuenta a ti. Y además te pide, oye, no quiero que se lo cuentes a tu pareja porque es algo que me está pasando, ¿no? Y cuando llegamos a casa, pero cuéntame qué es lo que te ha dicho y me lo tienes que contar y por qué me lo ocultas y si me es tan importante porque yo... Entonces, es algo que me ha contado y tengo derecho a no contar lo que me ha dicho una tercera persona, ¿no? O puedo tener una conversación con alguien y no necesito saber palabra por palabra lo que me ha dicho. ¿Pero qué te ha dicho tu madre? ¿Pero exactamente qué frase? ¿Cuándo le has dicho tal que te ha dicho? Eso no es necesario, ¿no? Y también puedo tener pensamientos o recuerdos o pequeños espacios donde simplemente son míos. Pues mis experiencias, pues mis recuerdos, cosas que me ocurrieron antes de que mi pareja estuviera en mi vida. Y eso no significa que nuestra pareja nos tenga que hacer un tercer grado, hay un interrogatorio de la CIA,
quan
¿no?
Quan te demanen que recreïs la conversa fil per randa, és a dir, pregunta-resposta, què li has dit i quan tu li has comentat, què t'ha contestat?
Exactamente. Entonces, todo eso pues no debería ser en una relación sana, ¿no? Y no necesitamos entregar un currículum sentimental a nuestra nueva pareja. No es obligatorio contar ni con cuántas personas hemos tenido ni con cuántos encuentros íntimos has tenido. No hay que entregar el Excel de tu vida anterior, ni los detalles de tus experiencias anteriores, ni siquiera qué restaurantes ibas con esa pareja, porque estamos empezando algo nuevo. O aquello que hicimos hace 10, 15 o 20 años, ¿no? O comparaciones con tus relaciones anteriores. Todo eso no importa hacerlo. Entonces, vamos a hacer...
Ni de manera, tampoco, ¿no? Porque a vegades vas a un restaurante... ¿Qué pasa? ¿Que fuiste con tu ex a este restaurante? Joder, ya te fotutes dinar y tot. ¿Qué le has de dir?
Y no significa que ir a un restaurante, al mismo, ese restaurante que te gustó, significa recordar a la otra persona. Pues te gustó la comida, te recuerda buena sensación. Entonces, si pensamos que todo va a ser en contra, ahí no lo tenemos que empezar a mirar un poquito, ¿no? Como frase tendríamos que tener en cuenta que ser sincero o ser sincera con tu pareja no significa renunciar a tu privacidad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre privacidad y secreto, ¿no? Pues la verdad es que privacidad es algo que te pertenece a ti, a tu esfera personal, y no afecta a nuestra relación, como hemos dicho, ¿no? Esa conversación de ese amigo, tener un diario, o tener un pensamiento mío, o algo que estoy preparando. No tengo por qué contarlo porque forma parte de mi esfera y es saludable que yo tenga mi esfera privada y personal, ¿no? Y el secreto es aquella información que oculto deliberadamente, ¿vale? Porque sé que puede afectar a mi pareja, a nuestra relación, ¿no? Una deuda importante, una relación paralela, un problema de consumo. Todo esto son temas que digo, voy a callarme, son secretos, porque sé que hay una consecuencia, ¿no? Entonces nos podemos preguntar, entonces, qué cosas serían aconsejables poder contar en la pareja, ¿no? Que a veces no lo decimos, ¿no? Por miedo, pero la otra persona tiene el derecho de saberlo, porque la otra persona tiene derecho a tomar una decisión. Con esta información que sé, puedo decidir seguir la relación o puedo decidir pues no continuarla, ¿vale? Entonces sí que hay una serie de temas que es importante compartir con la pareja. Por ejemplo, una relación anterior donde todavía hay una carga, puede ser económica o emocional o de vínculo por algún motivo, pues es importante que nuestra pareja lo sepa. Alguna experiencia traumática, ¿vale? Claro. No importa contarlo todo ni hacer ahí el diagnóstico, pero sí que a lo mejor, oye, pues me quedé... para no hacerte más uh-huh. íntimos, pues me quedé en un ascensor y por eso estar contigo y besarte en un ascensor, pues no es una experiencia que a mí me mole, ¿no? Si ha habido también experiencias de violencia o de maltrato, ¿vale? Para que tantos hemos sido víctimas como personas agresoras, porque también el otro en nuestra vida íntima podrá entender qué es lo que ocurre, ¿no? Si hay responsabilidad con los hijos o con las hijas, si hay custodias compartidas, pues yo tendré que vivir cada 2 semanas, situaciones económicas, aspectos de la salud sexual o reproductiva, si me he hecho la vasectomía, si tengo una enfermedad que no puedo tener hijos o hijas y eso va a afectar el día de mañana. Y lo más importante para acabar es algo del pasado que pueda aparecer y que pueda romper la confianza. Por ejemplo, descubrir que mi pareja es una persona divorciada o casada o delitos, etcétera.
Bueno, nena. Gràcies, Teresa. Tornem a les 10 i 5 minuts després del butlletí.
Ara tornem.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. El sector de l'educació...